Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. 48 hores ha durat la Superliga, que formalment no està finiquitada, però que a efectes pràctics s'ha desintegrat. Ahir a la nit es van baixar del carro els anglesos i aquest matí ho han fet l'Atlètic de Madrid, l'Inter de Milà i el Milan. La Juve ja diu que la competició no té cap sentit, així que la temptativa de Florentino Pérez i companyia d'alterar l'ordre futbolístic ha fracassat. De moment, només queden el vaixell, el Real Madrid, el Barça i la Juve. De seguida us actualitzem la situació i anirem també cap a Anglaterra, que és durant la jornada d'ahir es va dinamitar el projecte. No va endavant la Superliga Europea, però sí tenim Superliga Espanya. Avui arrenca la jornada 31, amb 6 partits, entre els que destaquem en la lluita pel títol el Llevant-Sevilla a partir de les 7 i el Cádiz-Real Madrid a partir de les 10. El tiempo de juego a la cadena COPE arrenca a les 7 de la tarda. El Barça rebrà demà el Getafe. Sentirem a Ronald Koeman en la prèvia del partit i atenció que l'Helena Condis ens aportarà després un detall interessant sobre el procés de renovació de Leo Messi. A segona divisió, dia per sentir protagonistes els 3 equips catalans, David López a l'Espanyol, Cristóforo al Girona i Ozcoidi al Sabadell. En bàsquet, el Barça afronta el primer partit dels quarts de final de l'Eurolliga davant del Zenit a partir de les 9 al Palau. Ahir el Real Madrid va caure de forma contundent a la pista de l'Efes per 90-63. A la Lliga Femenina comencen les semifinals pel títol. L'Uni Girona rep el València. I en tenis, avui és el dia del debut de Rafa Nadal al Godó. Anem cap al tenis Barcelona. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, companys? Molt bona tarda. Ja s'han classificat Albert Ramos, que ha eliminat a Manarino i jugarà contra Rublev. Además, Tsitsipas, Carreño, De Minaur i Aliassime. Nadal jugarà a les 4 contra el bielorruso 111 del Mundo Ibasca. Después, el valenciano Zapata contra Fognini. I per acabar la jornada, Schwarzman contra Tiafú i Nishikori contra Garín.
Gràcies, Juan. Després tornem. Avui comentarem la jugada, el nostre debat Esports Cope amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si el Barça hauria de retirar-se de la Superliga. Creieu que sí, la gran majoria, el 70%, que no, el 30%. En clau espanyol, us preguntem si signeu acabar segons a la Lliga, plaça que, evidentment, proporciona també ascens directe a primera divisió. Sí que ho signeu, sou més conservadors, el 45%, no vull ser primer. Guanya aquesta opció per mínima majoria 55% dels vots. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Okay.
Vinga, comencem ja per anar tancant, crec, com a mínim a curt termini, el capítol de la Superliga que ens ha tingut molt entretinguts les últimes 48 hores. Saludo al José Luis Gil. Gil, hola, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que van caure els anglesos durant la nit d'ahir i aquest matí han anat caient més equips, de tal manera que ara mateix només queden 3 equips a sobre del vaixell de la Superliga.
Que són el Madrid, la Juventus i el Barça. Havíem deixat la pel·lícula amb aquest rumor que parlava de Times que un equip anglès es baixava del vaixell mentre Zeferin movia les seves peces. Zeferin i Boris Johnson. El president de la UEFA parlava amb els anglesos i els oferia una reforma del fair play financer alhora que una injecció econòmica directa. En paral·lel, Boris Johnson, president del govern britànic, parlava d'una bomba legislativa que podria afectar a la composició accionarial dels clubs de la Premier. I, sobretot, el factor determinant, el poble, l'afició, amb manifestacions en contra d'aquesta Superliga, sobretot a la seu del Chelsea a Stamford Bridge. No es va quedar enrere la plantilla del Liverpool, que feia un comunicat amb el seu capità Henderson al capdavant. A última hora de la nit, reunió telemàtica del encara G12. Cauen les peces. El primer en donar la passa endavant de sortir és el Manchester City. A la mitjanit cauen en paral·lel els altres 5 equips anglesos: Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal i United. La suerte està echada. 1:42 de la matinada. La Superliga, els supervivents, fan un comunicat on diuen que reconsideren les passes apropiades per remodelar el projecte. I parla de que els clubs anglesos s'han vist obligats a sortir per pressions externes. Ens aixequem aquest matí amb un comunicat a les xarxes socials de John Henry, el president del Liverpool, demanant disculpes a l'afició, i la resta de peces comencen a caure al llarg d'aquest matí. 11:55, cau l'Atlético. No se dan las circunstancias que había a la hora en que nos sumamos a este proyecto. 12:05, s'esborra l'Inter, sense renunciar, això sí, al compromís de millorar el futbol. A les 13:24, qui diu adeu és el Milan. Surt del projecte atenent la preocupació dels seguidors. I a les 13:36 es posiciona la Juve, que veu, tot i quedar-se dintre del projecte, poques possibilitats ara mateix de completar-lo. Resumint, queden 3, on en principi havien d'estar 15.
Un d'aquests 3 és el Barça. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Perquè de moment el Barça continua al barco, que és un barco que va clarament a la deriva. No sabem exactament cap a on va, però el Barça, hores d'ara, continua pujat al vaixell.
Sí, encara. El Barça es manté dins del projecte després que ahir va acabar una reunió dels que quedaven fins a 1:45 de la matinada. El Barça, em deien aquest matí, de moment segueix endavant amb la condició que la poden abandonar quan vulguin. Atenció, i mantenint la reserva de passar-ho, si volen, per l'assemblea de socis compromissaris. El Barça creu que és una competició esportivament molt atractiva i que aporta més recursos econòmics pel club perquè també mantenen les lligues estatals. Ara diuen que entren en un període de reflexió i segurament de negociació amb la UEFA.
És la pregunta que avui li fem als nostres oients. Si creuen que el Barça s'hauria de baixar definitivament d'aquest vaixell o no, com estan fent la immensa majoria dels clubs que inicialment formaven part del projecte. De moment, els nostres oients ho tenen clar, 70% sí, 30% no. A veure què passa les properes hores.
Sí, aviam, perquè, com dic, el tema és que poden abandonar quan vulguin, però de moment estan dins del projecte i també diuen això, no?, que ara entren en un període de reflexió, no?, de segurament de negociació amb la UEFA, i de moment Madrid i Barça, almenys Florentino, que va defensar públicament el xiringuito, i també Joan Laporta, que no ha parlat, però que manté el seu discurs de l'altre dia del comunicat oficial del Barça del dilluns, mantenen el tema de que segurament s'ha de negociar amb la UEFA.
Vull passar per Anglaterra. Tenim el nostre home esportscope allà, el Dani G. Dani, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Perquè allà a Anglaterra és on s'ha dinamitat aquesta Superliga ahir, Dani. Bàsicament pels moviments, sobretot, que han fet els supporters, els aficionats al futbol a Anglaterra, també perquè han vingut dient a les últimes hores alguns futbolistes, tècnics, mites del futbol anglès que formaven, o d'equips que formaven part de la Superliga, que han dit així no, d'aquesta manera no, sense meritocràcia esportiva no.
Sí, sí, hi ha hagut molta pressió per part de tothom. Avui és un dia feliç, és un dia en què la gent pot treure pit, perquè el que es diu des d'Anglaterra és que el poble ha vençut a l'establishment, que s'han sortit amb la seva, i sobretot el més important, que el futbol no es toca. És veritat que fa molts anys que van transigir en que els propietaris fossin oligarques russos, xeics o, no ho sé, empresaris americans, però el que no contemplen és que canviï l'essència, els valors, el que dius tu, la meritocràcia. I precisament tot això és el que no tenia la Superliga, que a poc, durant la tarda d'ahir, van anar perdent adeptes. El City va ser el primer en fer un comunicat en el qual anunciava que es desmarcava d'aquesta nova competició i que iniciava els tràmits legals per abandonar-la, i es va produir un efecte dominó fins que van caure la resta de clubs anglesos. Fins i tot el United, per exemple, va dimitir el seu president Ed Woodward. Avui algun dels propietaris s'han adreçat als aficionats per demanar perdó després d'aquests dos dies una mica esbojarrats. Però insisteixo, Joan, la victòria, el que es diu des d'aquí, és que és de la gent, del poble. La retirada del Big Six arriba com a conseqüència de la rebel·lió, de la reacció dels aficionats que no volien aquesta mena de cop d'estat, sobretot el que vam veure ahir a Stamford Bridge, demostrant la imatge de la gent, la seva negativa a la Superliga, un format elitista organitzat per uns pocs privilegiats, i que, com molt bé va dir Pep Guardiola en roda de premsa, no pot considerar-se esport si perdre no té cap tipus de transcendència.
O sigui que tu creus que més enllà del que ha dit el govern britànic, del que ha arribat a dir també la corona britànica, de les manifestacions de diversos futbolistes i tècnics, que el que més pes ha tingut perquè aquests sis clubs anglesos al final facin marxa enrere és la protesta dels aficionats, Dani? Mm.
Sí, i jo no tinc cap dubte. És evident que la força s'ha fet des de diferents fronts, com dius, des de la classe política, des de la reialesa, però crec que la força del poble és el que ha acabat tombant aquest projecte de la Superliga, que per mi no s'acaba aquí. Crec que tard o d'hora s'intentarà reprendre d'alguna manera, però també em costa molt pensar que pugui tenir èxit, perquè ja hem vist quina és la resposta de la gent. Anglaterra ha defensat el que és seu i no vol parlar d'un sistema semitancat com és la Superliga. I sense equips anglesos, que són grans potències del món del futbol, no sé fins a quin punt té sentit una Superliga sense sis dels grans equips.
Sí, sí, cap sentit. Dani Gil, des d'Anglaterra, gràcies, una abraçada forta, que vagi bé.
Una abraçada, bona tarda.
3 i 18 minuts, fem una pausa i escoltem a Koeman, que no volia, però al final alguna cosa ha dit del tema.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda. No sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
De seguida sentirem a Koeman, però abans saludo a l'exvicepresident del Barça, Emili Rousseau. Emili, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda, gràcies per estar a Sportscope.
Gràcies a vosaltres.
I preguntar-te d'entrada com has viscut aquestes últimes 48 hores el capítol de la Superliga, que ha estat una història molt, molt intensa i amb molts altibaixos.
Doncs ho he viscut com tots, una mica sorprès des del moment del seu anunci. En algun moment va semblar que s'estava d'alguna manera creant un organisme quasi diríem paral·lel. Les raons de base són plenament comprensibles, especialment els clubs importants d'Europa s'han vist molt afectats per la pandèmia. Hi ha molta rigidesia salarial i es troben en una situació econòmica molt complexa. Diu, escolta'm, som els que generem, els que donem més audiència a la televisió, els que estem generant més ingressos, i el repartiment que es fa no ens permet d'alguna manera recuperar-nos des d'un punt de vista econòmic. Mm. Llavors diem, escolta, anem a crear una competició paral·lela. El problema és que, clar, crees un club tancat. Això, yeah, per una banda. Després, algunes lligues importants com l'Alemanya, doncs no hi ha cap equip. Ahir quan ja baixaven els equips anglesos, clar, comencem ja a tenir cada cop algú més descafeinat. Al final ja s'han baixat tants clubs que clarament és una competició, és una proposta que ha nascut en aquest moment, lògicament està morta. Però sí que és veritat que tenia un cert sentit doncs intentar arribar a acords amb la UEFA. I jo estic pensant molt en clubs com el cas del Barça, no? Que és un club que és de tots els socis, que no hi ha un magnat darrere i que està en una situació, estem en una situació econòmica complexa, no? Mm. Llavors, les raons són plenament comprensibles, però la metodologia clarament no és adequada. Fer-ho al marge de la UEFA crec que al club no li interessa, crec que, sincerament, que no és la via, i que com un element de negociació es podia haver plantejat, però no ja presentar-lo com algú ja fet, amb els clubs d'acord, perquè la sensació és que es fa una lliga tancada i es perd una part important de la riquesa del futbol, no? Mm. Que és que qualsevol pot guanyar a qualsevol i hi ha un ascensor, no?
Creus que el Barça s'hauria de baixar definitivament del vaixell, com han fet els altres clubs, o la majoria d'altres clubs?
Bueno, el nostre grup d'opinió, els millors al Barça, el que estava plantejant és que li demanaven a l'actual directiva que s'ho replantegés, perquè realment crec que no és el camí adequat i pensem sincerament que pels interessos del club, des d'un punt de vista tan institucional com social, no sembla el camí més adient, no?
Emili, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bartomeu, us explicava com anava la història aquesta de la Superliga?
Doncs ens explicava una mica de què anava el projecte. És bàsicament, al final, l'origen de tot és una qüestió merament econòmica, és a dir, hi ha una sèrie de clubs que són els que arrosseguen les audiències i que el repartiment que fa la UEFA doncs, no beneficia els interessos dels clubs que realment estan aportant més audiència des del punt de vista televisiu. Al final, avui dia, el pes dels ingressos televisius i també la part, diguem, d'esponsorització són els ingressos principals dels clubs. Per tant, ell el que ens deia és, escolteu, es podria fer una lliga paral·lela perquè no estem d'acord, perquè els criteris de la UEFA amb aquesta idea que tots els clubs, cada club representa un vot, doncs es porta a una situació surrealista perquè els clubs petits tenen molt poder, en fi, totes aquestes coses que, sens dubte, tenen una raó de fons, però que crec que té sentit arreglar-les en el si de la pròpia institució i no muntant competicions paral·leles. És el meu parer, sobretot perquè es perd molt el to competitiu, no? És a dir, no hauria una competició oberta a la totalitat de clubs europeus, que tenen que, lògicament, hi ha una meritocràcia per jugar a les competicions, sinó que és un club és una associació de clubs que tots ells tenen... són clubs globals, tenen milions de seguidors al món i d'alguna manera volen posar en valor aquestes audiències que sens dubte tenen.
La clàusula aquesta que l'adhesió del Barça a la Superliga sempre quedava supeditada a la decisió final de l'Assemblea de Compromissaris, és una clàusula nova que ha posat la porta o ja existien els plans de Bartomeu?
Bé, a veure, és que qualsevol decisió que pot afectar d'una forma molt important a nivell econòmic o patrimonial del club, i aquesta decisió afectaria, sempre ha de passar per l'Assemblea de Compromissaris. Mm. Per tant, no és una decisió del president o de la Junta, sinó, diguem, és la mera aplicació dels estatuts del club.
Mm. Molts socis aficionats del Barça poden també tenir la sensació, Emili, de que el Barça ha anat, entre cometes, a rebufo del Madrid en aquest assumpte. Tens tu també aquesta sensació?
Bé, jo crec que és un tema d'estratègia. Jo crec que el Barça, lògicament, en aquest moment que estem en una situació econòmica tan complexa, li interessa renegociar els ingressos que pot rebre de la UEFA. Té tot el sentit del món, al Madrid, lògicament, també, i a l'Atlético, tots els clubs que s'havien apuntat. Senzillament, que ja et dic, és un tema d'estratègia. Ho ha encapçalat el Florentino, però també et dic una cosa, que ho encapçali el president del Madrid, veient com està acabant tot. Mira, jo prefereixo que el president del Barça no sigui, diguem, el cap de cartell de tot això,
Que es cremi, que es cremi,
Vaya papereta, Florentino,
No, sens dubte, perquè a més, en un curt període de temps, des de l'anunci fins al moment d'avui, és que ha hagut tal caiguda de clubs que pràcticament no queda ningú, amb la qual Sí, es podria haver fet una lliga ja de Superliga del sud d'Europa. Sí, sí. Però no té sentit. No té sentit perquè l'origen, al final, jo la raó de base l'entenc, eh? O sigui, la raó econòmica la puc entendre.
Sí, sí.
Ara, la metodologia...
És una competició oberta.
Clarament.
No tancada uns quants cops.
Sí, i a més queda molt lleig que diguin els rics contra els pobres. Vull dir, anem a un posicionament que jo crec que el nostre club, amb els valors que té... no li interessa en absolut. Està en aquesta dicotomia, no?
Molt bé. Emili Rousseau, gràcies per atendre'ns, com sempre, una abraçada.
Una abraçada molt forta. Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. Escoltem el que ha dit Gerard Piqué sobre aquest tema. És un avenç d'una entrevista a Jorge Valdano a Vamos.
Como presidente del Barça, en este caso, creo que está en una situación que ha heredado pues el club en unas circunstancias, te diría que económicas muy malas, muy negativas, y que va a tomar la mejor decisión posible para el club. Si lo miro desde un prisma de jugador, yo te diría que no es positiva a largo plazo para el mundo del fútbol. ¿Queremos esto para el mundo del fútbol? ¿Eso es lo que queremos? ¿Es que los Sevillas, Valencias, Everton, Leicester... Nàpoles desaparezcan, perquè això va atender, esos clubes va atender a valer zero.
Doncs està bé la reflexió de Piqué. Helena Condis, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Li heu preguntat moltes vegades a Ronald Koeman per aquest tema. Al principi no volia parlar, però al final ha deixat alguna reflexió interessant també sobre el tema.
Així és. Al principi ell era reaci a manifestar la seva opinió sobre la Superliga i després que ahir la porta el truqués per explicar-li el projecte i la postura del club, però ha anat avançant la roda de premsa, li hem anat insistint a Ronald Koeman i ha acabat reconeixent que està d'acord amb el tuit de Gerard Piqué. Ha aprofitat per carregar un cop més contra la UEFA, assenyalant que no escolta ni clubs, ni entrenadors, ni jugadors, perquè només prioritza el money i els diners, ha dit, i també a la Lliga pels horaris, per no protegir els jugadors. Demà un cop més el Barça té el partit a les 10 de la nit. Entén Koeman que els presidents dels clubs es busquin la vida, però ell com a entrenador s'ha mostrat fidel a la filosofia de la meritocràcia. Sense voler aprofundir, se li ha entès que es desmarca d'aquesta manera de concebre la nova competició de la Superliga.
Personalment, sempre me gusta. Si ganes, que logres algo, si... Entonces, ahí... Y muchas cosas al fútbol no tienes que cambiar. Bueno, no quiero hablar mucho por este tema, porque hay tanto movida. Espera que al final, ¿qué puede pasar? Yo estoy de acuerdo con el tweet de Piqué. Yo no soy el portavoz siempre es el presidente. Yo que tiene que declarar sobre este tema no soy yo, es claro. Clarament el president.
Doncs al final queda bastant clara també la seva postura. Se sent reforçat Ronald Koeman, Helena, després de la victòria a la final de Copa?
Sens dubte. Ronald Koeman i els futbolistes, eh? El segon gran tema de la seva roda de premsa ha estat la Lliga. El Barça torna a dependre d'ell mateix per guanyar el títol després de l'ensopegada del Real Madrid. Koeman ha dit que ara és el moment de demostrar que poden guanyar-la i ho faran si segueixen a aquest nivell i amb aquesta energia. Diu que físicament l'equip va molt bé, que està molt bé, així ho diuen els entrenaments, les dades que registren, i ha reivindicat un cop més la seva tasca com a entrenador i ha deixat clar que rep molts elogis entre els culers que estan entusiasmats amb aquest Barça.
Bueno, yo creo que claro que la imagen del equipo del otro día en la final ha sido muy buena. Además, actitud, además, nivel de juego, el resultado final de la final no es un partido solo, no es un título solo. Yo creo que llevamos un tiempo mejorando las cosas. La gente está muy contentos con el Barça últimamente. Entonces, quiero decir que estamos trabajando bien. Y claro, siempre depende cuando eres entrenador en un club grande, de que depende de las cosas que ganas, es normal, pero manera que estamos intentando jugar, creo que es algo grande.
Demà partit de Lliga contra el Getafe, Helena, a nivell esportiu, alguna novetat a l'equip?
Doncs demà al migdia la llista, ja sabeu que seran baixa Braithwaite, Neto, Ansu Fati, Coutinho, els quatre lesionats, i serà Piqué en aquesta convocatòria, diu Koeman, que decidirà després de l'entrenament de dia de partit si és titular. En qualsevol cas no jugarà els 90 minuts perquè necessiten agafar ritme, ha dit l'entrenador.
I ens has explicat, jo crec que és un detall interessant, sobre el procés de renovació de Messi.
Sí, perquè segons hem pogut saber de fonts properes a l'entorn de Leo Messi, el jugador li hauria dit al seu pare i representant Jorge Messi: no t'asseguis a negociar amb el Barça la meva renovació mentre ens estiguem jugant el títol de Lliga. Messi vol estar centrat al 100% en la competició, l'equip està més viu que mai, vol guanyar el doblet, no vol distraccions sobre el seu futur. Per tant, aquest és el missatge de Leo Messi: calma mentre hi hagi el títol en joc. Hi ha molt bona sintonia entre Leo Messi i Laporta, de manera informal han anat parlant en diverses ocasions, ja ho explicava també ahir l'Oliveros, el contingut del seu dinar fa unes setmanes, però ja et dic, ara mateix Leo Messi creu que toca pensar en els interessos de l'equip. Messi confia plenament en que poden aixecar aquest doblet i després ja s'asseuran un cop passi la Lliga. Si el Barça continua viu, de moment no es vol asseure per negociar el seu futur.
Doncs em sembla una postura molt sensata. Condis, gràcies.
Adéu.
Una més sobre el Barça. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que Koeman, els capitans, amb Leo Messi al capdavant, i Joan Laporta també, han portat aquest matí la Copa del Rei al museu.
Sí, han estat ni mitja hora, 20 minuts llargs al museu. Els jugadors han arribat a 3:15 del matí al museu, després havien d'anar a entrenar amb Ronald Koeman. Abans s'ha organitzat a la llotja una trobada entre Joan Laporta, Rafa Just, Enric Massip, Jordi Finestres, Manana, Koeman i el director del museu, Jordi Penes. Dels presents ens expliquen detalls a Sportscope. Estaven molt contents al club d'aquest gest d'entregar la copa amb els capitans i l'entrenador. Molt bon ambient, deien, felicitat, també després d'aquest títol que suposa un avanç i un després d'aquesta temporada. I també han trobat molta complicitat entre Laporta i el capità i Leo Messi. Diuen que la relació més bé sembla entre amics que no d'un president i d'un jugador. Els hi han mostrat la primera copa, la que es va guanyar amb Alfons XIII, el 3-2 a l'Espanyol de Madrid. També els ha agradat això. I també la samarreta de Pepe Rodríguez, que és la més antiga que tenen al museu, a Piqué li ha agradat, l'ha tocat, i Leo Messi ha preguntat, no?, que quina era aquesta samarreta, que de qui era, i Joan Laporta li ha dit al director del museu que li expliqués i li donés detalls. Després també els han dit que estan convidats quan vulguin anar amb les seves famílies al museu, sempre que no hi hagi públic, ja sigui estiguin més tranquils veient tots els títols que tenen.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Vull passar també per Madrid, que el Real Madrid visita aquesta nit al Cádiz a partir de les 10. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, que hemos estado muy entretenidos los últimos dos días con toda la movida de la Superliga, con Florentino a la cabeza del tinglado, y bueno, la cosa acaba como acaba, y para Florentino es un golpe duro, muy mala imagen al final para el presidente del Madrid.
Sí, es un varapalo, un revés muy duro, como dices, pocos días después de renovar mandato, remodelándose el Bernabéu, pensando en la plantilla de la próxima temporada. Y esto no era un proyecto que se había cuajado en dos días. Florentino llevaba tiempo detrás de él y al final, bueno, pues está tocado y decepcionado porque esperaba mayor compromiso por el resto de clubes. Confía el Madrid, no obstante, en que la UEFA, bueno, pues suelte algo más de pasta en el próximo verano, antes de que llegue el nuevo formato en 2024, pero como digo, la imagen del Real Madrid, especialmente de Florentino Pérez, ha quedado tocada después de lo sucedido en las últimas horas.
Bueno, vamos a ver cómo acaba todo. De momento, a centrarnos en la Superliga Española que tenemos, que está apasionante, con un partido muy importante para el Madrid esta noche en Cádiz, y siguen las bajas, descansos de futbolistas, en cuadro el Madrid otra vez.
Sí, eran 9 bajas contra el Getafe, van a ser 7 para jugar contra el Cádiz. Por ejemplo, pierde nada más y nada menos Zidane que a Kroos y a Modric. Bueno, Kroos tiene algunas molestias, el otro día entró en la convocatoria pero ni siquiera calentó. Modric ayer sintió un pinchazo en la espalda, no ha viajado a Cádiz, y recordemos que siguen ausentes Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Mendy, que incluso podría perderse la ida contra el Chelsea, Valverde y Hazard. Así que la buena noticia al menos es que recupera 4 jugadores: Varane, Carvajal, Nacho y Casemiro. Incluso los 4 podrían ser titulares esta noche. Carvajal sale de una lesión de larga duración, de más de 2 meses, pero podría probar hoy otra vez el dibujo con 3 centrales. Eso es lo que ha ensayado en los últimos días en Valdebebas Zidane, y si es así, pues la defensa la compondrían hoy Militao, Nacho y Varane como centrales, Carvajal como carrilero diestro y Marcelo como carrilero zurdo. A ver quién acompaña a Casemiro y a Isco en el centro del campo, y arriba pues supongo que serían Asensio, Vinicius y Benzema, que el otro día también fue suplente contra el Getafe.
A pesar de las ausencias, el 11 del Madrid tiene buena pinta a pesar de todo, Miguel Ángel. Es un buen once.
Sí, hombre, hay plantilla, pero entre unas cosas y otras, fíjate, Valverde todavía aislado, a ver si sigue dando negativos, pero creo que hasta mañana no va a poder volver a entrenarse con sus compañeros. Hazard dijo ayer Zidane que depende de sus sensaciones, pero que a lo mejor podría entrar en la convocatoria también contra el Betis el próximo fin de semana, y bueno, pues poquito a poco se iría despejando la enfermería, pero como muchos clubes, no solo en Madrid, es una temporada muy muy complicada.
Te escuchamos por la noche, Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Recordo el programa, de la Lliga, per avui, per aquesta tarda, a partir de les 7, Osasuna-València, Llevant-Sevilla, a les 8 tenim un altre bon partit, Betis-Atlètic Club, a les 9, Alavés-Villarreal i Elx-Valladolid, i a partir de les 10 de la nit, com us dèiem, Cádiz-Real Madrid. Tot el tiempo de juego de la COPE a partir de les 7 de la tarda.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Saludem el jugador del Barça, Oleguer Presas.
Per mi el futbol és la pràctica del futbol, el futbol és el joc al carrer, el joc al pati de l'escola. Hi ha una gent que ha invertit uns diners i que vol rendibilitzar aquests diners, aquí és on es perverteix tot.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
COPE, estàs informat.
Obrim el debat Esports Cope amb l'Oliveros, amb el Miguel Rico. Hola, Miguel.
Bona tarda.
Bona tarda, i amb el Jacinto Vicente. Abogado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Miguel, 48 horas ha durado el tema y se ha desmoronado el tinglado, ¿eh?
Pues sí, ha sido visto y no visto. Nos deja en una situación de perplejidad, porque nadie puede imaginar que una idea tan potente y presuntamente tan bien trabajada haya tenido una caducidad tan inmediata, y eso pone en cuestión toda la argumentación que se nos dio para explicarnos la idea del proyecto. Y la derrota de Florentino parece evidente y extraordinaria por su magnitud, pero yo quiero insistir en que más allá de todo eso, esto no se traduce en que la UEFA o la FIFA sean la bendición de los clubes, todo lo contrario. Creo que lo que ha pasado es un indicador claro de que hay que luchar contra ese régimen feudal de las grandes potencias del fútbol. En las grandes potencias me refiero a lo estructural, que usan y abusan de los jugadores, que pagan los clubes con calendarios indecentes, que están consiguiendo fundir a los futbolistas.
Derrota de Florentino, pero no le abandona el Barça, ¿eh? No le abandona de momento.
Bueno, el Barça yo creo que juega el comodín de la inclusión de una cláusula en el acuerdo de adhesión que dejaba la última palabra en decisión de los socios. Digamos que yo entiendo que se ha adherido, y mientras los socios no digan nada, que por lo que se está viendo acabarían diciendo que no, pues como fue un sí condicionado, no se ha pronunciado. Supongo que tendrá que hacerlo, aunque solo sea para limpiar el expediente.
Jacinto, ¿cómo has visto el asunto, que desde el punto de vista jurídico ha tenido su miga también, ¿no?
Sí, bueno, desde el punto de vista jurídico tenemos que pensar que la UEFA es una asociación en el fondo que es privada. Ellos tienen el derecho de invitar a quien quieran. Otro tema era el debate de si ahora, por ejemplo, se podía expulsar a mitad de competición a determinados clubes de, por ejemplo, la Champions. Eso es otro debate. Más difícil, porque en los estatutos no hay una, hay causas de expulsión o causas de sanción, pero esta en concreto, claro, no estaba estipulada en ningún lado. Sí hay causas generales que hablan de que los clubes no cumplan con el buen criterio, con las buenas garantías, con la buena conducta en general para la imagen de la UEFA y demás, que podían acogerse a ello, pero me da la sensación más bien de que el viernes había previsto una reunión de la UEFA, y yo creo que hay muchos clubes que en cierto modo, por la presión de la propia UEFA, por la presión de los aficionados, por la presión de mucha gente, se han bajado del barco. Lo que es curioso, como bien decía Miguel, es que algo que aparentemente era tan potente, tan pensado, tan estructurado, se puede caer tan rápidamente. Pero bueno, una cosa es que la UEFA en sí, desde luego, no es un santo, y que hay muchísimas cosas que allí no funcionan. y otra cosa diferente es que echarle un órdago así, más cuando se quería hacer tan rápido en agosto y evidentemente era por puros intereses económicos, jugaba contra el criterio, el espíritu de muchas cosas del mundo del fútbol, que es un mundo muy conservador.
No sé si estáis de acuerdo, yo creo que al final lo que termina con este tinglado es que la gente del fútbol no ha aceptado que la competición, entre comillas, fuera cerrada. Yo creo que la gente quiere que por mucho dinero que tengas, tú para estar en una competición te tengas que ganar el puesto, lo de la meritocracia, ¿no?
Sí, es acabar con la ilusión de poder ser grande, o sea, se te anula la...
Y que el grande se lo gane también.
Sí, pues, bueno, los 15 fijos, vamos a decir, lo tenían ya ganado a perpetuidad el puesto.
Pues yo creo que no debería ser así, Miguel.
No, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Aquí hay dos cuestiones. Si el formato es el correcto, esa es una cuestión. Y la otra cuestión es si la UEFA, con todo lo que generan los futbolistas de los clubs, y también la FIFA, me refiero, pagan lo suficiente a los clubs para compensar ese esfuerzo. Muchas veces sobrehumano. Bueno, es evidente que la fórmula no ha convencido, pero yo creo que hay que seguir insistiendo y llamando a la puerta de la UEFA y de la FIFA para que los clubes sean correspondidos como se merecen y los futbolistas escuchados como también se merecen.
Sí, no tiene más misterio que ese, ¿eh? Buscar la mejor solución deportiva que sea atractivo para todos y que prácticamente todo el mundo pueda acceder a ganar ese título o a participar en ese título y conseguir más pelas.
Sí.
Y no hay más.
Sí, yo, Jacinto, creo que todos estamos de acuerdo en que a la larga va a ser necesario que veamos cada año a los grandes de Europa competir entre ellos cada año, no una vez cada 5, cada 7 o cada 8 años en función del sorteo, como vaya, ¿no?
Sí, a ver, pero aparte aquí había un problema añadido, que es que no solo suponía reforzar económicamente y crear una élite donde había unos 15 que continuamente estarían en esa élite, sino que a la inversa, o sea, la UEFA no podía permitir crear esa élite sin tomar medidas, y esas medidas evidentemente pasaban porque los clubes que entraran en esa Superliga no podrían participar en ciertas competiciones nacionales porque la UEFA los tenía que expulsar, si no, imposible, era muy difícil armonizar las dos cosas, con lo cual a la inversa significa que clubes modestos, si no pueden jugar, competir cada año contra los clubes grandes, si no pueden optar a ser la revelación cada año, estás prácticamente hundiendo a esos clubes, estabas hundiendo a muchísimos clubes. Entonces, ya no es solo un problema de que llevas razón tú, de que los grandes se tienen que enfrentar entre sí, porque es de cara al espectáculo y a los aficionados, en cierto modo, también se reclama esto. Pero el siguiente problema es, si tú creas una competición donde los grandes se enfrentan entre sí mucho más a menudo, en el fondo estás restando a los pequeños y prácticamente haciéndoles desaparecer. O sea, es que clubes, y no tan pequeños, clubes como Nápoles, clubes como los alemanes, claro, muchísimos de esos clubes, si no tienen esas recompensas y de cara a un futuro, cuando se vuelva a abrir el mundo del fútbol, los aficionados no pueden ver dos veces al año al menos, o tres con Copa del Rey, o cuatro a Barça, a Madrid, está realmente prácticamente haciéndoles desaparecer, con lo cual ese choque era muy evidente.
Jacinto, abogado, en tu condición de eso, de abogado, ¿tú crees que es fuerte eso que dicen que han ido a los tribunales para evitar que les echen y tal? En esta temporada es evidente que no les van a echar, pero si eso hubiera seguido hacia adelante, ¿la UEFA podría perfectamente, legalmente echarles?
A ver, una cosa es invitación y otra cosa es expulsión. Entonces, la UEFA lo que sí podía hacer a partir del año que viene es no invitar. Es decir, claro, oiga, yo soy un organismo privado y yo en este organismo privado invito a quien considero que debo de invitar o quien creo que no ha incumplido mis normas. Otra cosa es ahora mismo, de las competiciones ya vigentes, echar, expulsar. Esto es más difícil porque evidentemente no hay derechos televisivos, ahí no son derechos adquiridos, esto hubiera sido muy complejo. Ahora, de cara al año que viene, la UEFA es una organización privada. Si considera que Madrid, Barça, X equipos incumplen sus normas, el buen espíritu de sus competiciones, sí que puede decir, no les invito. A partir de ahí, el problema es lo que eso generaba. O sea, vosotros imaginaros una liga española sin Madrid, Barça o Atlético.
No tiene sentido.
Tiene sentido.
Sí. Molt bé. Senyors, hem de deixar aquí de moment. Oli, Miguel, Jacinto, gràcies per estar a Esports Cope. Fins la pròxima.
Adeu, bona tarda.
Un abraç.
Tres quarts de quatre, seguim.
El campió de Copa no pensa encara en la Superliga. Pas a pas. Ara vol la Lliga.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena Copa.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça-Getafe.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella. Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
Obrim ara el bloc dedicat als equips catalans de segona, que avui hem de sentir protagonistes, tant a l'Espanyol com al Girona com al Sabadell. Comencem pel líder, l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Bayori, bona tarda.
Que ha parlat el capi David López.
Sí, t'he parlat del 2-2 de Miranda, sí, oi?
Sí, unes quantes vegades, sí.
El 14 de març va ser, l'Espanyol sumava el tercer empat consecutiu. I el dimarts, 17 de març, fa un mes i quatre dies, va sortir a petició pròpia David López, el primer capità de l'Espanyol, per enviar un missatge de suport, de tranquil·litat, d'ànim pels seus companys i de confiança de cara a l'afició. Després de 6 partits, 5 victòries i un empat, i l'Espanyol, que és quasi a primera. Avui David López ha tornat a parlar.
Que la gent segueixi confiant en aquest equip com ho està fent, en l'entrenador, en el club, que els aficionats segueixin com ho estan fent fins ara, que està sent un espectacle, de veritat, creïble. Des de dins del vestidor estem encantadíssims i superagraïts, ens sentim superafortunats. Fins i tot ens encanta que comencin a fer càlculs i números, no? Els responsables som nosaltres i crec que és el millor des de dins, anar amb peus de plom, seguir aquesta carrera que encara no ha acabat. Ja veiem la meta des de lluny, però ens queda a recórrer aquests últims metres, que són molt importants i que des de dins és el que farem, no?
A l'esprint final, i era inevitable preguntar-li al David sobre la notícia de la setmana, del mes o de l'any, que és la creació suposada d'aquesta Superliga que tant de vol i transporta a tots. Paraula de capità.
Bueno, una resposta clara i contundent. Jo crec que, a més, el club ja s'ha posicionat, tant jo com els meus companys del vestidor estem totalment d'acord amb el club. Creiem que els mèrits esportius s'han de guanyar dins del camp i no per decret. I és més, els nostres aficionats també s'han posicionat i ara, en època de pandèmia, doncs, tots ens hem donat compte de que sense els aficionats el futbol no és res i estem també totalment d'acord amb el que ells creuen.
Molt de seny, sí senyor. Per un David López, que a veure si està recuperat per jugar dissabte, perquè Calero també té molèsties.
Quique, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Això s'ha comentat al vestidor de l'Espanyol. Albert Díez, què tal? Bona tarda. Albert Díez, hola, bona tarda.
Llori, bona tarda a tothom.
Ara sí que t'escoltem. Ha passat per...
Aquí estic, sentint-te, t'he saludat, no sé si vosaltres m'escolteu.
Ara sí, ara sí, ara perfectament. A Girona ha parlat Cristóforo. Buf, portem un
sí, hi ha un delay important amb la qual cosa vaig del tirón, com es diu habitualment. Venga. Que si no anirem cap al zapping. Cristóforo, el discurs, ja es parla de finals al vestidor de Montilivi. Tall, endavant.
Cada vez quedan menos partidos, quedan 7 finales y sabemos que no depende de nosotros mismos, también de los otros equipos, de los resultados y nada. Creo que es un momento clave de la temporada donde nos encontramos muy bien y hay que seguir por esta racha de seguir ganando y acortando y estando lo más cerca de los puestos de playoff hasta que llegue el final de temporada y estemos ahí adentro. Así que todos los equipos se juegan a cosas importantes y creo que estamos en un buen momento.
Aquest és Cristóforo, des del vestidor del Girona, i ens queda visitar el vestidor del Sabadell. Nazareno Grossi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahí ha hablado Ozcoidi.
Así es, durante el mediodía Ozcoidi habló en rueda de prensa, donde se mostró muy consciente de lo que necesita el equipo, pero también dejó un mensaje optimista de cara a lo que se viene. Lo escuchamos.
Sabemos lo que nos jugamos, tenemos todo el compromiso de lo que hay que hacer y nada, animaos porque quedan 7 finales, ya hay que llamarlo así, y sobre todo hay que pensar ahora en el Mallorca, más allá de los demás partidos, e intentar sacar los 3 puntos.
Esta mañana el grupo ha trabajado en San Cugat preparando el próximo partido del lunes. La novedad ha sido que por segunda vez consecutiva el portero juvenil Paul Tristán se entrenó con el primer equipo. Luego de la excelente exhibición frente al juvenil del Barça el pasado sábado y teniendo en cuenta que el portero suplente Fuoli está con molestias, a Hidalgo no le quedaron más opciones que aprovechar el gran momento que vive el guardameta. El lunes necesita ganar en un partido en el que Stoichkov no podrá ser tenido en cuenta por la famosa cláusula del miedo, que le impide jugar contra su propio equipo. Por eso el Sabadell necesitará de la mejor versión de aquellos que salten al terreno de juego y evidentemente esperar otros resultados que lo favorezca para soñar así con alguna posibilidad de obtener la permanencia.
Gracias, Naza.
Chao, hasta luego, gracias.
Fins aquí al fútbol, de seguida básquet y tenis.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mire, Ciro lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido nota. Solamente descansa a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta al padre. Niño, sigue tocando. Y es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
Qué maravilla.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Parlem de bàsquet. Esports Cope, Albert, que avui és un dia important perquè el Barça disputa davant del Zenit el primer partit del play-off dels quarts de final de l'Eurolliga.
Sí, a partir de les 9 de la nit al Palau Blaugrana, recordem, eliminatòria play-off al millor de 5 partits, format 2-2-1, i hem de dir que el Barça té en ment la final a 4 de l'Eurolliga a Colònia, a Alemanya, a finals del mes de maig. Hi ha un últim escull, que és el Zenit, un Zenit de Xavi Pascual, on, per cert, molt bé el conjunt rus, perquè just abans de començar aquest play-off, ha renovat per 3 temporades a Xavi Pascual. Això vol dir que creu en el projecte no a curt i mig termini, sinó a llarg termini. Hi ha una baixa important al Zenit, un referent a les dues zones de la pista, Mateusz Ponitska, el jugador polac, ex de Tenerife, és baixa, i pot ser baixa pel que resta de temporada. El Barça, tots disponibles, han fet avui l'habitual sessió de tir en dia de partit, i hi ha il·lusió, esperança, i venen de, sobretot, uns dies i uns partits a recuperar sensacions. Però millor que jo que expliqui Saruna Jasikevicius, l'entrenador, com està l'equip.
Creo que estamos más o menos bien. El equipo está mentalizado, que tiene que sufrir, que tiene que saber que esto ya es una de las citas más importantes del año, y yo creo que estamos preparados.
És un repte, és un objectiu, i el Barça, hem de dir que és favorit, amb la qual cosa no va l'abadar, perquè si perds el primer després continues anant a remolc. Avui, primer partit, divendres, el segon, 9 de la nit al Palau Blaugrana.
Escolta, Albert, molt contundent la derrota del Real Madrid ahir a la pista d'Efes, no?
Sí, molt contundent aquesta desfeta del Real Madrid. A veure, el Real Madrid no li està acompanyant la sort, que és un factor que juga un paper important, dic, en qualsevol faceta de la vida i més a l'àmbit esportiu. Ho dic perquè en aquest primer partit també del seu playoff a pista de l'Efes estava tot molt igualat i fins i tot va arribar a dominar en fases de la primera meitat. Va tenir la lesió de Tavares i va acabar doncs passant per sobre Efes amb un parcial al tercer quart 18-5 i aquest 90-63 final. Ja dèiem que Efes era favorit, ja va guanyar i també de pallissa el Real Madrid. Veurem què passa demà en aquest segon enfrontament.
Una cosa més, que avui tenim a l'Uni Girona, arrenquen les semifinals pel títol de la Lliga Femenina.
Sí, tenim una semifinal, la del conjunt català, més que interessant, perquè és la reedició de l'última final de la Copa de la Reina davant València, València que a més acaba de guanyar l'Eurocup. Semifinals, anada i tornada. Anada avui a Fontejau, 20-15, un quart de nou, Espar Uni Girona a València, la tornada a València. I hem de dir que l'altra semifinal doncs enfrontarà a un altre dels candidats, com és el Perfumeries Avenida Guernica Vizcaya, Perfumeries Avenida de Salamanca.
Gràcies, Albert.
Que vagi molt bé.
Adeu. I tornem al tennis Barcelona. Juan Arias, que avui és el dia en el que ha de debutar Rafa Nadal si la pluja no ho impedeix.
Sí, porque comienza a llover aquí en la pista central, es la pista Rafa Nadal. A las 4 tiene previsto empezar su partido en la conquista de su 12º Conde de Godó. Lo que pasa que está lloviendo. De momento, poco a poco, pero el cielo está muy negro y apunta a caer un buen chaparrón que, lógicamente, obligaría a suspender el partido y si sigue durante muchas horas, es posible que se aplace hasta mañana el encuentro de Rafa Nadal. De momento, decidimos que se va a enfrentar, si la climatología lo permite, al bielorruso Ivanska. Nunca ha viajado contra él, 111 del mundo. Anteriormente Albert Ramos ha eliminado a Manarino y se enfrentará en octavos contra Rublev. Carreño ha eliminado a Thompson. Chichipas, uno de los favoritos al balear Jaume Munar, y también se han metido de Minaur y Aliassin. La noticia del día es que el único catalán en liza, el de Mataró, Albert Ramos, se ha quejado de tener que ser un jugador local y no poder jugar en una pista con público.
La verdad que jugar en casa y tener que jugar en una pista sin público, pues es un poco difícil, ¿no? Siendo el único jugador de aquí, de la región, y no poder jugar con público cuando había mucha gente, sé que ha comprado entradas porque son de mi ciudad y querían verme, me pone un poquito triste, pero como te he dicho, yo espero mañana contra Rublev jugar en una pista donde haya público y pueda venir familia y amigos.
Que tampoco serían mucho por las restricciones a las entradas. Recuerdo que solo 100 para el público en general. Si la climatología, por tanto, lo permite, en unos minutos en Rafa Nadal, que todavía no está en pista, se enfrentará a Ivasca. Más tarde, el valenciano Zapata jugará contra Fognini. Swarman, el argentino, contra el norteamericano Tiafoe. Y el japonés Nishikori, bicampeón del Conde de Godó, contra el chileno Garín.
Nos vas contando, Juan. Gracias.
Que vaya bien.
Adeu. Recta final d'Esports Cope, Gil, vostè remata.
Doncs va, rematem-ho, eh? Comunicat del grup més emblemàtic de l'afició del Liverpool, Spirit of Shankly, dient que les llàgrimes de John Henry aquest matí són llàgrimes de cocodril. Els organitzadors de Tòquio 2021 decideixen atorgar-se una mica més de temps per decidir si hi haurà públic o no a les graderies dels Jocs Olímpics i, mentretant, a Alemanya li acabaran preguntant. Lewandowski torna a entrenar i jugarà aquest dissabte davant del Mainz a la Bundesliga.
Gil, moltes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres, fins demà.
Us recordo que avui tenim Tiempo de Juego a partir de les 7 de la tarda, que tenim jornada de la Superliga Espanyola. Us recordo el programa a partir de les 7 de la tarda, Osasuna València i Llevant Sevilla. A les 8 tenim el Betis Athletic Club. A les 9 de la nit, l'Alavés Villarreal i a l'Eix Valladolid, i a partir de les 10 de la nit al Cádiz Real Madrid. Marxem actualitzant les enquestes que us formulem cada dia a Esports Cope via Twitter. En clau Barça, la pregunta avui és si el Barça hauria de retirar-se de la Superliga. Creieu que sí al 70%, que no al 30%. En clau espanyol, us preguntem si signeu acabar en segon lloc a la classificació. Sí que us signeu més conservadors, al 45%, no ho signeu, vull ser primer, al 55%. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot, cuideu-vos moltíssim, que vagi bé. We'll be right back.